Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit. A l'espera dels primers resultats oficials, el Kadima és el virtual guanyador de les eleccions generals d'Israel, però els sondejos a peu d'urna donen una victòria més ajustada del previst al partit liderat per Ehud Olmert, i això l'obligarà a governar en coalició. Per primera vegada en la història del país, l'ultradreta s'ha convertit en la tercera força política, superant fins i tot el gran derrotat de la jornada, el Likud, fins ara el partit al govern. Catalunya Ràdio ha enviat a especial la Neve Ilan, on el Kadima ha instal·lat el seu quarter general. Domènec Subirà, bona nit.
Hola, bona nit. Ehud Olmert, el líder de Kadima i el que serà primer ministre d'Israel, ha arribat ara fa uns instants a la seu del Kadima aquesta nit electoral i en aquests moments s'adreça a tots els seus seguidors i companys de partit en un discurs on ha dit que la victòria del Kadima reforça la democràcia i l'estat d'Israel i ha recordat la figura de Sharon, a qui ha donat les gràcies. Sharon va ser el fundador del partit Kadima. Ha instat a la unió de tots els jueus, askenazis i sefardís i també els nous immigrants. Poc abans, el líder del Kadima, Ehud Olmert, havia complert la tradició dels vencedors de les eleccions, celebrant-ho al mur de les lamentacions a Jerusalem. Mentrestant, a la seu del partit, aquesta nit tots són celebracions, amb abundants referències, una vegada més, a Ariel Sharon, que fa 4 mesos fundava aquest partit, que ara governarà Israel. Ho farà una coalició ampla, en la que no descarten cap soci, tampoc el Likud, segons l'assessor d'Olmert, Lior Horet.
Depèn del Likud. Avui el Likud ha quedat fora de combat pel vot israelià. Hauran de decidir si volen ser un partit extremista, quedaran arraconats a l'oposició. Però si volen canviar, si volen anar cap al futur, aleshores tenim alguna cosa de què parlar.
Horev creu que Kadima pot encara obtenir alguns escons més pendents dels resultats oficials. Els laboristes, en tot cas, se situen en segon lloc i Israel Beitenu, partit d'extrema dreta, obté el tercer lloc, capitalitzant la majoria del vot rus a Israel. Domènec Subirà, Catalunya Ràdio, Neve Ilan.
José Luis Rodríguez Zapatero i Mariano Rajoy estableixen les bases, però un canvi en les relacions davant l'alto el foc permanent d'ETA. Després de prop de 3 hores de reunió a la Moncloa, el president espanyol assegura haver constatat un clima de recuperació de confiança i aposta per establir una via de diàleg directe amb el líder del PP. Per la seva banda, Mariano Rajoy ha ofert el seu suport a Zapatero per acabar amb ETA, però manté que hi ha condicions per abordar el procés. El líder del PP ha reclamat, sobretot, que no hi hagi contrapartides polítiques i que no es puguin plantejar canvis en la legalitat vigent ni a Euskadi, ni a Navarra, ni al conjunt de l'Estat. Les discrepàncies s'han fet notar, sobretot, en la necessitat de recuperar el pacte antiterrorista, tal com ha plantejat Rajoy.
Espero que esta reunión de hoy sirva para que el diálogo, la cooperación y la información presidan la actuación de los 2 principales partidos de España. Si eso fuera así, significaría que hemos regresado a nuestro lugar natural de encuentro, que es el del pacto por las libertades y contra el terrorismo.
El diálogo fundamental, la información esencial, se debe producir directamente y exclusivamente entre el líder de la oposición y el presidente del gobierno, lo que afecta a la relación entre ambas fuerzas políticas.
Sobre possibles reformes estatutàries a Euskadi, abans d'un eventual anunci de dissolució d'ETA, Zapatero ha remarcat que totes les propostes tenen cabuda, sempre que estiguin dins de l'estat de dret.
I el fiscal en cap de Catalunya, José María Mena, s'ha adreçat a Esquerra per sol·licitar informació sobre el cobrament de quotes a càrrecs polítics de l'administració. Segons ha explicat a TV3, el secretari general del conseller primer, responsable d'organització i finances d'Esquerra, Xavier Vendrell, la formació ha respost en poques hores enviant còpia de totes les cartes i dels llistats de les persones que l'haurien rebut. El conseller Joaquim Nadal ha assegurat que no tenen constància que s'hagi destituït ningú per aquesta qüestió, però que s'haurà de delimitar molt bé l'àmbit del partit i del govern. Convergència i Unió, per la seva banda, retret al tripartit, haver tancat en fals, diu, la controvèrsia buscant només l'encobriment entre els 3 socis de govern.
La Reserva Federal Nord-Americana ha complert les previsions i ha pujat un quart de punt els tipus d'interès, fins al 4,75%. Es tracta de la primera decisió que pren Ben Bernanke al capdavant de la Fed, marcant una clara línia continuista amb el seu predecessor, Alan Greenspan. Bernanke ha deixat la porta oberta a noves pujades i els experts no descarten acabar l'estiu amb el preu del diner per sobre del 5%. La notícia s'ha fet notar als parquets, que han tancat amb números vermells.
Esports, el Barça empata 0 a Lisboa contra el Benfica a l'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions. L'equip de Rijkaard ha tingut moltes ocasions per marcar, però al final del partit també els portuguesos han tingut opcions de fer un gol. La tornada serà dimecres que ve al Camp Nou. Abans, però, aquest dissabte el Barça rep el Madrid a la 31a jornada de Lliga.
També a l'anada dels quarts de la Champions, Arsenal 2, gols de Cesc i Henry i Juventus 0.
A l'Espanyol, entre els socis i les penyes, ja han reservat unes 16.000 entrades de cara a la final de la Copa del Rei el dia 12 d'abril contra el Saragossa.
I en partit avançat de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, grup Lloret 2, Barça, Sort i Discau 7.
Fins aquí les notícies.
Bon dia a tothom, són les 6 del matí.
Quines són? Quines poques ganes de llevar-me que tinc. I la veritat és que ni la situació del món ni la temperatura hi ajuden gaire. A més, agafaré el cotxe i em trobarem retencions. Segur que ho diuen per la ràdio. Saps què? I si avui no em llevo? Tot plegat per un dia que em quedi al llit, el món no s'aturarà. Decidit. No em llevo.
De dilluns a divendres, de 6 a 7, Catalunya Matí, a Catalunya Ràdio, amb Lluís Ortí. Nosaltres hi posem tota la informació que necessites. La resta és cosa teva.
Ei, què fas? Arreglar aquest endoll? Doncs abans de manipular res de la instal·lació elèctrica, has de desconnectar sempre el corrent.
Gràcies per preocupar-te per mi, però Fixandesa ja m'havia avisat.
Vaja, o sigui que no sóc un heroi.
A Fixandesa t'assessorem perquè la teva llar sigui encara més segura. Fixandesa, més a prop teu. Fixandesa obté el certificat ISO 14001 en distribució.
Connecta't.
Mirades amb llenguatge del cor. Escoltes el fill del mestre. El fill del mestre. El disc nou de Jordi Gassion. T'agradarà.
Connected.
Sinaia, el vaixell de l'exili, de Jordi Sierra i Fabra. No he sabut mai el títol de la cançó que vam ballar. No l'he tornat a sentir mai. A vegades se'm fa impossible de creure-hi tot, però és veritat. L'orquestra la va començar amb suavitat i ens vam començar a moure. Sinaia, el vaixell de l'exili, de Jordi Sierra i Fabra, editat per Columna.
Connected.
Bona nit a la Terra, quan passen 9 minuts de la una de la matinada. Avui escoltarem històries d'estrès. El psiquiatre Luis Rojas Marcos diu que està comprovat que una certa dosi d'estrès ens vigoritza, que ens manté en forma i que estimula la producció de l'energia que necessitem per superar els obstacles que s'interposen en el nostre camí. I el doctor Sepp Porta escriu que el problema no és l'estrès, sinó la nostra incapacitat per administrar-lo correctament. D'estrès ja n'hi pot haver mentre som al ventre matern. Hi ha factors externs que poden ser estressants, en tot cas el vehicle és la mare. Pot ser estressant que la mare fumi o prengui alcohol, poden ser estressants els sorolls externs o fins i tot les preocupacions de la mare durant la gestació. L'estrès és un fenomen fisiològic normal. és la resposta que emet un organisme davant d'estímuls percebuts com a amenaçadors. Per això el bon estrès és positiu, ajuda a suportar situacions exigents i a reaccionar davant les demandes de l'entorn. L'estrès negatiu o distrés apareix quan l'organisme no és capaç d'adaptar-se a la situació, de donar respostes adequades a les demandes de l'entorn. Es produeix una activació i ansietat desmesurades, acompanyades d'incapacitat per centrar-se eficaçment en les tasques. Segons Nacions Unides, el creixement de l'estrès el converteix actualment en l'epidèmia del segle. Més de la meitat dels adults tenen o han tingut estrès, segons l'Associació Espanyola de l'Estudi de l'Estrès. La paraula es va començar a utilitzar en física, precisament, i no va ser fins als anys 30 que Hans Seyle la va començar a utilitzar per referir-se a les circumstàncies i els esdeveniments que influeixen sobre una persona i les reaccions que li provoquen. Les principals hormones de l'estrès són adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, el glucagó i el cortisol. Totes ens proporcionen la quantitat d'energia en forma de sucres, precisament, que necessita el nostre organisme per fer front a l'imprevist. Llegim el llibre Administra l'estrès del doctor Sepp Porta que les hormones de l'estrès porten bones intencions. Estrès de felicitat, es pregunta? Doncs sembla contradictori, però no ho és. A més de l'estrès que ens enfada, ens emmalalteix i ens esgota, hi ha un estrès que ens fa feliços. Un amor correspost, per exemple, suposa molt d'estrès. Qui no voldria viure amb aquest estrès? I no obstant, l'estrès dolent també té la seva utilitat. Les hormones de l'estrès reaccionen sempre d'acord amb la situació, amb la finalitat de posar l'organisme en disposició d'actuar ràpidament. Heu viscut fa poc una situació d'estrès? En el vostre dia a dia teniu estrès? O bé un bon dia vau decidir fer un canvi de vida per deixar enrere l'estrès i ara us sentiu més alliberats? Bé, avui ens agradaria saber en quins moments sentiu estrès, quines són les vostres històries relacionades amb l'estrès. 93-201-7474.
Una nit a la Terra, amb Gaspar Hernández.
Si você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor, ele é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. porque você não sabe nem sequer presente. É que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex. Revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar. Você com a sua música esqueceu o principal. E no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração.
Així hem començat una nova edició d'Una nit a la Terra, Catalunya Ràdio. Passa un minut d'un quart de dues. En aquesta hora escoltarem històries d'estrès, coses que creieu que, o creieu o teniu la certesa que us provoquen estrès. També, evidentment, si teniu dubtes, benvingudes seran les vostres consultes al 93-201-7474. A la segona hora del programa, amb amics coneguts i saludats, farem tertúlia. A banda de les seccions fixes del programa, avui ens acompanyaran Cristina Pérez Rossi i Antoni Traveria, parlant de les diferències i semblances entre el caràcter llatinoamericà i el català, i avui parlant de la sinceritat. Som més sincers, són més sincers. De la sinceritat en parlarem a la següent hora del programa. I en aquesta, Laura del Caño, psicòloga, terapeuta del Centre Motiva't. Laura, bona nit, benvinguda.
Hola, bona nit.
Què tal? Estàs estressada?
Una miqueta.
Una? No, no em digui que està estressada vostè. No anem bé si està estressada vostè. O sí que anem bé.
No.
¿O es normal?
Es normal. Yo creo que en el mundo en el que vivimos, en la sociedad en la que vivimos, y viviendo en Barcelona, en una gran ciudad en la que tienes que estar moviéndote de arriba para abajo, pues es normal y es necesario tener un poco de estrés para poder hacer lo que tienes que hacer en el día a día, ¿no? Lo importante en el estrés es poder tener las herramientas para manejarlo. Perquè estrès tenim tots.
Molt bé, doncs avui intentarem donar aquestes eines, intentarem divulgar-les. Està d'acord amb la definició que donàvem d'estrès, més o menys, o hi afegiria alguna cosa?
És bastante completa. Jo diria que l'estrès és una resposta de l'organisme i de la psique, de la cabeza també, de la mente, ante una situació de peligro externa. Nosotros compartimos con el resto de los animales esta reacción ante un peligro. Lo que nos diferencia del resto de los mamíferos es nuestra capacidad cognitiva. Y esto, al mismo tiempo que nos da ventajas a veces, también nos da desventajas. El resto de los animales, cuando hay un peligro externo, lo que hacen es reaccionar ante este peligro y soltar la adrenalina que este peligro supone. De manera que nunca retienen la adrenalina, no se quedan con el estrés en el cuerpo, porque actúan para sacarla. En cambio nosotros muchas veces retenemos esta adrenalina, nos quedamos parados, nos quedamos bloqueados, y esto es lo que luego puede provocar un estado de ansiedad generalizada, por ejemplo.
De seguida escoltem les primeres històries del programa. A les dues històries més significatives els regalarem el llibre que esmentàvem en començar, a ministrar l'estrès, del doctor Sepp Porta, publicat per Urano. Bé, hem d'entendre, Laura, que hi ha persones amb més capacitat que d'altres per fer front a esdeveniments en principi estressants?
hay personas que están más entrenadas que otras en poder reaccionar ante el estrés o en poder hacer frente a este estrés. Están más entrenadas porque tienen más habilidades adquiridas. También hay caracteres que son más vulnerables ante las situaciones de estrés. Esto uno lo aprende, ¿no? Aprendes a estresar. De hecho, las mismas situaciones estresantes a una persona en una persona tienen un efecto y en otras personas tienen otro. Entonces, esto depende mucho del carácter.
Em sembla que podem saludar l'Oriol, de Badalona. Bona nit i bona hora, Oriol.
Bona nit, què tal, Gaspar?
Molt bé, i vostè, quina història ens explica?
No, jo més que res us estava escoltant. Jo bueno, vaig tenir un petit problema amb l'estrès, arrel de treballar, estudiar a l'hora i tenir algun problema familiar. Tot es va acumular, però més que res volia remarcar un punt, que és que quan tens una cosa d'aquestes, encara que ho puguis solucionar relaxant-te després al cap d'un mes, un mes i mig, doncs que la gent ha de tenir en compte que la inèrcia que portes acumulada de tot el procés en aquest en el qual et vas estressant fins que petes, que potser és molt llarg, no? Que potser fa més de 2 anys que ho vaig passar i fa poc, no? Que d'alguna manera s'ha acabat tota aquella inèrcia que portava acumulada. I això a vegades, que encara que estiguis bé, doncs s'ha de tenir en compte que t'has de prendre les coses amb bastanta calma, com entrenar-te, diguéssim, durant un parell d'anys o més temps fins i tot, per després poder afrontar, diguéssim, el futur sabent que estàs preparat i que no pots tornar a recaure.
És molt interessant el que ens està explicant, perquè efectivament no havíem parlat de tot aquest procés previ que vostè ha viscut i que va desembocar en un estrès.
Potser és acumulació d'anys, eh? I de moltes coses, o pors i coses que vas afrontant a la vida però que no pots superar. I al final això acaba patant, però sobretot la inèrcia del després. Que encara que et mediquis i estiguis bé i estiguis estable i puguis treballar i tal, per poder realment estar bé amb tu mateix al 100%, doncs ha de passar molt temps perquè tota aquesta inèrcia doncs s'aturi, no?
¿Qué le llama lo que está sintiendo, Laura?
Bueno, cuando habla de inercia del estrés, yo entiendo que esto es muy importante, porque precisamente para evitar el llegar a petar con el estrés, como dice nuestro oyente, es muy importante entrenarnos en tomar conciencia de en cada momento o en el día a día cómo afrontamos las situaciones de estrés, qué habilidades vamos a desarrollar para afrontar las situaciones estresantes. Y es muy importante darte cuenta de cómo me está afectando lo que estoy viviendo desde fuera y es muy importante tener conciencia del cuerpo, sobre todo qué señales corporales a mí me están diciendo que algo no va bien, que estoy acumulando, que estoy estresándome momento a momento, día a día, y acumulando, porque lo que nos hace petar es el no darnos cuenta de que nos estamos estresando. Entonces es muy importante, sobre todo, entrenar la conciencia corporal en el cuerpo. También es muy importante la respiración. Normalmente no nos damos cuenta, pero no respiramos. Respiramos para sobrevivir, sí, evidentemente, sí, sí, sí. Pero no respiramos como debemos respirar. Y esto no nos deja tomar conciencia del cuerpo y de cuáles son las señales estresantes.
Després parlarem de l'estrès del cos, de l'estrès de la ment, de si hi ha diferència, de si no hi ha diferència i de com detectar-lo. Oriol, vol afegir alguna cosa més?
No, res més. Felicitar-vos per tractar aquest tema, que mica en mica doncs es va normalitzant, però que fa 10 anys ningú podria considerar algú malalt per un tema així, i ara la cosa està molt més oberta.
Doncs moltes gràcies, Oriol. Efectivament, fa 10 anys, 15, parlar de l'estrès era una mica estrany. Ara és habitual. Gràcies, Oriol. Molt bona nit, Badalona. Okay. Estem parlant de l'estrès. Amb música plàcida de fons, però estem parlant de l'estrès tranquil·lament. Avui a una nit a la Terra i ens agradaria sentir les vostres històries, compartir amb vosaltres les vostres històries, les vostres situacions en què teniu més estrès del compte, per exemple. 93-201-7474. Ens deia abans Laura del Caño que podem detectar o que hauríem d'intentar detectar símptomes d'estrès en el nostre cos. M'agradaria saber, de tota manera, abans de passar aquesta etapa de l'estrès, un cop l'estrès hi és, com podem prevenir-lo? Amb quin tipus de vida? Si és que això es pot generalitzar, no? També podríem parlar d'en quin tipus de, per dir-ho així, dia a dia, no? Tinc entès que, per exemple, a banda de les qüestions bàsiques com dormir bé, com fer exercici físic, cuidar l'alimentació, etc., hi fa molt una bona organització personal, no?
Bueno, a mí me gustaría hablar de tres cosas que me parecen muy importantes para entrenar esta actitud buena para prevenir el estrés en nuestro día a día. Una, yo diría que es desarrollar el sentido del humor, por ejemplo. Creo que en el día a día es muy importante desdramatizar los acontecimientos que nos pasan y es una manera de vivir con más tranquilidad. Otra cosa importante va a ser entrenar una actitud de vivir en el presente, de vivir el aquí y ahora. Esto es fácil decirlo, pero hay que estar muy atento en el día a día para estar en el presente y no estar pendiente de lo que vamos a hacer mañana.
Clar, per exemple, si vostè mateix, ara falten 2 minuts per 2:15, comencés a pensar en la feina que té demà a primera hora del matí ja, no? Com que suposo que ja tindrà clients per rebre, s'estressa. Si només pensa en el programa just en aquest instant, és impossible que s'estressi.
Exactamente, exactamente. Es importante, evidentemente, planificar lo que vamos a hacer mañana. Pero cuando empezamos a pensar demasiado, a darle vueltas, a intentar controlar lo que no se puede controlar, entonces es que nos empezamos a estresar.
Ah, però el futur gairebé sempre deu ser estressant, no? Pensar en el futur sempre és estressant.
Sempre
és estressant. Segons què pensem, no?
Es estresante cuando intentamos controlarlo. Sobre todo, que esto es lo que produce el estrés y esto es lo que normalmente hacemos. Pensamos en el futuro para intentar agarrarlo y esto es como intentar agarrar el aire muchas veces, ¿no? No se puede, no se puede intentar saber lo que nos va a pasar mañana y esto es una actitud a entrenar, el vivir en la inseguridad, el vivir en lo incontrolable, porque en realidad nada es seguro, solo hay una cosa segura, que es la muerte. Y esto es lo único que sabemos que va a pasar.
...93-201-7474... Saludem en Manel de Sabadell. Bona nit, Manel.
Hola, bona nit.
Quina història d'estrès ens explica?
Bé, és una història relativament corrent. Jo era viatjant des dels 18 anys i fins als 53, que vaig haver de parar en sec. Els últims 15 anys de la meva vida treballava per una empresa molt important, una espècie de multinacional, i no hi havia alternativa. És a dir, o es treballava a totes, es guanyava molts diners, o te n'anaves al carrer. O sigui, hi havia unes quotes de venda molt altes, i on anaves a totes, tal com he dit abans, i en conseqüència doncs, guanyaves molt bé la vida, o cada any quan ens reuníem els 30 representants a la convenció anual, doncs veies que faltaven 2 o 3 persones que les havien despedides i n'hi havien 2 o 3 al seu lloc.
Quina pressió.
Sí. És que, clar, et posaven unes quotes de venda molt altes que si arribaves al 85-90% ja es donaven per satisfets perquè ells ho posaven altíssim. I per aconseguir aquesta quantitat havies de treballar a tope. Jo feia coses que ara les miro i me'n faig creus, no me'n sé venir. Per exemple, agafar un dia el cotxe i anar-me'n de Sabadell, que és un visió, a Olot, directament, estar tot el dia treballant fins, per exemple, a l'últim client a les 8 de la nit, entrar a les 8 de la nit, acabar a les 10 i tornar a Sabadell, arribava sobre les 12, i l'endemà, doncs, per exemple, m'esperava un client important a Manresa. Esclar, tu imagina la quantitat de quilòmetres, havies de ser a l'hora a Olot, que t'estaven esperant, tot el dia treballant, dinar allà, etc, tornar a casa, a quina hora sopaves, etc, i l'endemà tornem-hi. I això cada dia, cada dia, cada dia, cada dia.
Potser hagués estat millor no guanyar-se també la vida, no?
Home, sí, perquè, esclar, per què vaig dir que fins al 53?
Exacte. Per què va fer el canvi?
Exacte, per què vaig fer el canvi? Doncs mira, perquè el cor va dir prou, s'ha acabat, fins aquí hem arribat. Aleshores el vaig haver de fer a la força, o sigui, vaig tenir una angina de pit i el pronòstic era seriós perquè hi havia una malaltia coronària associada, no? Lligada a l'angina de pit.
Un avís important, com deia l'altre dia en Josep Lluís Carot Rovira.
Sí, el que passa que crec que ell ha tingut un avís. Jo vaig tenir ja una confirmació, diguéssim. O sigui, em sembla que va ser més greu. Perquè em sembla, vamos, pel que diuen, no?
I què va fer, aleshores?
Oh, mira, és que vaig haver de parar en sec. O sigui, jo penso que vaig anar a peu a l'hospital, en fi, amb els símptomes típics, i ja no vaig poder sortir. O sigui, em van dir, vostè es queda aquí i aquí s'ha de quedar internat. Aleshores, la primera cosa va ser avisar a casa i, esclar, que vingués la meva senyora i la primera cosa, que truqués als clients, que no hi podia anar-hi. O sigui, això és el primer. Jo tenia l'agenda plena per quasi bé un mes. I, esclar, doncs, allà, hospitalitzat, quiet, el primer remei per una malaltia de cor, és estar-te quiet i tranquil·litat i bons aliments. Això és el primer. I, doncs, la primera cosa que avisés a tothom i que no hi podia anar-hi. Després, la segona cosa, una vegada ja van fer les proves i etc., doncs va ser que vaig haver d'estar 12 mesos de baixa i després els 6 mesos que de pròrroga, diguéssim, o sigui, un any i mig sense treballar.
I déu-n'hi-do, perquè és molt. I després de tot aquest període, com va canviar la seva vida?
Bueno, vaig intentar tornar a treballar, vaig contractar inclús una persona perquè em portés el cotxe i m'ajudés amb les maletes i tot això, però què passa? Que vendre significa aconseguir que una altra persona faci el que ella no vol fer. Perquè encara que aquella persona vulgui comprar, tu vols que compri més. Amb això què vull dir? Que vendre, o sigui, una persona em pot portar la maleta, em pot portar el cotxe, però l'esforç psicològic i de vendre l'haig de fer jo. Argumentar, etc. I o hi poses les tripes o no funciona. Total, que em vaig tornar a trobar molt malament, em van haver d'internar una altra vegada i llavors sí que ja vaig prendre la decisió i vaig passar de ser, entre cometes, un executiu agressivo a ser un jubilat de 53 anys de guanyar-me molt bé la vida, a cobrar una pensió i, en fi, amb tots els canvis que això representa.
També canvis positius, suposo?
Sí, sí, el canvi més positiu és que vaig decidir anar a la universitat, és a dir, fer el somni que no havia pogut fer de jove i fer-lo ara. És a dir, que vaig canviar una desgràcia, diguem-ho així, per una cosa positiva, que és estudiar una carrera.
Doncs, Manel, li agraeixo moltíssim que ens ho hagi explicat. Li desitjo sort amb aquests estudis.
Gràcies.
Que l'enriqueixin des de molts punts de vista, suposo. Que tingui una nit plàcida i fins una altra.
Moltes gràcies.
Adéu-siau,
bona nit. Thank you.
passen 6 minuts de 2:15 de la matinada. Avui històries d'estrès al 93-201-7474. Ho dèiem en començar. Segons Nacions Unides, l'epidèmia del segle. Bé, Laura del Caño, què en pensa de la història que acabem d'escoltar d'en Manel?
Bueno, yo creo que es importante revisar cómo este hombre, desde los 18 hasta los 53 años, siguió una inercia y en ningún momento pues paró a revisar qué es lo que estaba haciendo consigo mismo, con su cuerpo, con su vida. Muchas veces funcionamos de manera mecánica, de manera automática, por aprendizajes, por valores familiares, por creencias, que a veces hay que pararse y hay que revisar antes de que te dé una angina de pecho, si es posible. Hay que ver si los objetivos, si lo que estás haciendo en el día a día, ¿qué objetivo tiene? ¿Para qué? ¿A dónde te lleva? El objetivo de Manel no lo sé muy bien cuál era, supongo que era mantener...
A veure, el problema és que l'objectiu el marcava l'empresa, com suposo que hi ha molts oients que, que ens escolten i que no tenen més remei que, si no volen perdre la feina, sotmetre's al que dicta l'empresa, que de vegades és un mecanisme absolutament infernal.
Entiendo que ahí cada uno también tiene que revisar un poco sus propios límites, sus propias limitaciones, hasta dónde yo puedo llegar. Y ahí vuelvo a repetir un poco la idea que decía antes, es decir, a veces escuchamos solo a nuestra cabeza que nos dice, nos exige más de lo que a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel corporal podemos dar. Entonces hay que tener una armonía, hay que poner en coherencia lo mental, lo corporal, lo emocional y que todo vaya dirigido hacia un mismo objetivo y que lo que queremos y revisar también a dónde queremos ir, ¿no? Si esta exigencia infernal de la empresa me está compensando o no me está compensando, a dónde me lleva, voy a ganar un poco más al mes, a lo mejor me compensa cambiarme de trabajo, algo que sea un poquito más relajado y a lo mejor gano un poco menos, pero seguramente no voy a padecer de tanto en la salud.
Dos quarts i mig de dues, una nit a la Terra, Catalunya Ràdio. Dolors, bona nit. Hola, Dolors.
Hola.
Què tal, Dolors?
Hola. Pues mira, jo us puc explicar que fa uns anys, farà uns 10 anys més o menys, vaig agafar estrès, ho explicaré. Anava a la universitat, era mare a casa, tenia un fill, tot això sola, dormia només 5 dies a la setmana i a 4 hores cada dia. I un dia em trobo que de sobte no trobo la feina, no sabia on treballava ni res, o sigui, em vaig espantar. És com si hagués perdut la memòria de cop. Vaig anar al metge i em va dir que era l'estrès. I el que passa que són 10 anys després, ara no sé si encara estic una mica estressada o no, o em vaig fer mal al cervell, però segueixo amb les faltes de memòria. I diuen que és l'estrès i a més em va dir la doctora que tinc un focus irritativo, que segurament seria fabricat per l'estrès. No sé si és així o no. Tinc una vida normal, vull dir, l'estrès en el sentit d'ara que m'oblido de moltes coses, que no sé on poso les coses, si les trobo el tercer dia, però faig una vida normal, gràcies a Déu.
No té la sensació de viure estressada ara mateix?
Jo suposo que de quan en quan dono algun cop i algun crit, o sigui, deu ser un estrès que ja no tinc aquella feina que no em deixava dormir, de tantes hores de treballar i la universitat i tot això, però és com si jo dic que estigués tocada, estigués tocada com una madres. I llavors m'agradaria que la doctora em digués si a l'estrès i al focus irritatius, si és una cosa el mateix que l'altra i si em pot donar algun consol de si no és important el focus irritatius, sentir-me jo més tranquil·la de que és un estrès normal i no que tindré algun problema més endavant, no sé.
Ara en parlem, Dolors. Moltíssimes gràcies. Va. Bona nit, Dolors.
Vale, ara escolto per la ràdio, eh?
Sí, gràcies.
Vale, gràcies.
Bona nit. Thank you. seguida escoltem més històries. Laura, què li ha semblat la història de la Dolors? Amb el benentès que voldríem aclarir que la Laura del Canyó és psicòloga, no és neuròloga, i amb molts detalls dels que ens comenta la Dolors no hi pot entrar, òbviament, però si vol dir-hi la seva a partir d'algun dels aspectes que cregui que val la pena de ser comentats.
En cuanto al estrés, por lo que contaba, es muy normal que el cuerpo le haya dicho basta, basta ya, ¿no? Y es lo que veníamos comentando antes, es decir, tenemos una disociación muy clara entre la cabeza y el cuerpo. Entonces, yo lo que le puedo aconsejar a Dolors es que siga haciendo caso a su cuerpo, que ya le ha avisado, y entonces que haga caso a estas faltas de memoria que tiene ahora, y que se pregunte para qué su cuerpo le está hablando de esta manera. Es una señal del cuerpo, es un mensaje que el cuerpo te manda. Entonces, yo lo que le puedo decir es que ponga atención a estas señales del cuerpo. En cuanto a lo otro que le pasaba, está bien que siga consultando a los especialistas, a los médicos, a los neurólogos, pero a nivel de estrés yo le aconsejaría que se respete, que haga caso al cuerpo y que haga caso de estas señales que le dicen que vaya tranquila.
Laura, l'estrès físic i l'estrès mental es viuen de la mateixa manera? Fins a quin punt cal separar-los? Fins a quin punt es retroalimenten?
El estrés físico y el estrés mental van unidos. Es decir, es un pescado que se muerde la cola. Es...
Podem tenir el cap clar tenint el cos estressat? No.
No, yo en ningún momento separo la cabeza del cuerpo.
Val.
Somos todo lo mismo, somos todo uno. Y es precisamente esto es lo que muchas veces nos está provocando el estrés, el pensar que la cabeza va por un lado y que el cuerpo va por otro. Entonces el cuerpo nos está hablando y nos está diciendo que ya no puede más, y uno con la cabeza sigue pensando que no pasa nada, que todo está bien. Yo con esto me encuentro en el día a día, en las consultas, ¿no?
Claro.
Entonces es muy importante estar atento al cuerpo para saber qué señales de estrés nos está dando.
Quins són els símptomes corporals de l'estrès més habituals?
A ver, lo más habitual suele ser la aceleración del pulso, la sudoración, el cambio en la respiración, sentir un nudo en el estómago, los dolores de cabeza, el cansancio, el agotamiento, la tensión muscular, los problemas digestivos también, acidez, gastritis... Todos estos problemas.
Doncs sí,
problemas en la piel también, en el pelo.
Hi ha moltíssims.
Sí.
Quarts de dues, una nit a la Terra, Catalunya Ràdio, parlant de l'estrès. Josep, diu hola, de bona nit.
Hola, bona nit.
Estàs estressat, Josep?
No, ara mateix gens ni mica.
Ho celebro. I què ens explica en relació a l'estrès?
Bueno, t'explico que mira, que abans ho havia estat una mica. Perquè doncs abans, 5 anys enrere, tenia comerç. Un comerç, doncs, petit. I bueno, doncs, allò que... Cada vegada doncs, apretes més perquè el mercat també t'obliga, i la competència doncs, dels preus, compres més grosses, mira els proveïdors a veure quin ho porta més bé de preu, i bueno, doncs, arriba doncs, un moment que, diguem que amb la competència dels supermercats i les botigues petites, que una o altra doncs, s'ha acabat, doncs aleshores jo vaig arribar doncs, un moment que, com feia moltes hores per poder tirar tot endavant, al final vaig dir, bueno, saps què? Prou. Que tenia doncs un cap que estava per explodar.
És un cas semblant a l'oient als 53 anys, 53 anys va patir una
angina... Una mica s'hi diu.
No?
Sí. No sé si és ben igual, però una mica s'hi diu.
En tot
perquè
cas, sí, perdó.
Perquè aleshores tenia dos al cap, bueno, com si tingués de... del... esclatar, aquí doncs el pit, no sé, em notava que com si m'apretessin, una respiració una mica així, no sé, com més dolorida, per sort no em va doncs agafar cap angina de pit ni res, però vull dir que al final vas dir, s'ha acabat, plego.
I ara què tal, Josep?
Molt bé, perquè mira, l'únic que et dic que des de que doncs he plegat, és allò que diu, fas les hores que has de fer, plegues cap a casa, i tots els altres problemes ho tenen doncs els altres, clarament.
Doncs gràcies, Josep, per haver-nos explicat. Bona nit, no sé si bona feina, però bona nit.
Sí, sí, no.
També està treballant.
Sí, sí, doncs estic treballant i vull dir,
doncs que
la mar de bé i la mar de tranquil.
Ho celebrem.
Merci.
Moltes gràcies, Josep Igualada. Bona nit.
Adéu.
Bé, doncs sí que tenia algun punt de connexió la història que ens explicava en Josep amb la que ens havia explicat en Manel, que és aquest deixar, per diferents motius, una feina i agafar una altra. En el cas de Manel era una carrera i en el cas d'en Josep era una altra feina amb menys mal de caps, menys hores, etc. A partir d'aquí, un cop hàgim escoltat el que ens expliqui Laura del Caño, sí que m'agradaria saber si és possible, sense canviar de feina, mirar la feina i portar aquest esforç d'una manera diferent. No sé com tècnicament com en diuen d'això vostès, els psicòlegs, que és un canvi, és com si haguéssim un canvi de xip.
Uh-huh. Sí, precisament és intentar canviar antes de que ocurra, que al cuerpo le ocurra algo grave, como le pasaba al oyente de la angina de pecho, intentar cambiar las preferencias y los valores, es decir...
Per exemple, sí, perdó, Laura, vull dir, hi ha caps que ens estressen, no? O treballadors que treballen amb nosaltres que ens estressen. Llavors jo el que tinc entès és que no necessàriament t'has d'allunyar del treballador, és a dir, que pots fer un canvi de xip, com si diguéssim, i veure'l amb uns altres ulls i que no t'estressi. Que això és un treball que pots aconseguir, no fàcilment, però es pot aconseguir, no?
Claro.
No podem fer el mateix amb una feina que ens estressa?
Lo mismo, podemos hacer lo mismo. De hecho, es un cambio de valores. Es decir, uno puede estar en un trabajo y todo lo que pasa externamente puedes hacer que eso sea estresante o te puedes tomar con la vida con más tranquilidad. Para tomarte la vida con más tranquilidad tienes que dar prioridad a qué es lo importante para ti. Lo importante para ti es tu salud, lo importante para ti es plantearte, ¿me compensa pasarme el día de mal humor? O prefiero vivir esto de una manera más relajada, o ¿para qué estoy aquí? O esto es lo más importante de la vida, o después del trabajo sigue habiendo vida, o es un poco tomar un poquito de conciencia de la calidad de vida, ¿no? Y la calidad de vida en el día a día, en el momento, no solo cuando uno se va de vacaciones o cuando llega el fin de semana, esperar al fin de semana para estar bien, ¿no? Sino que en tu día a día, en tu lugar de trabajo es muy importante poder estar atento a esta calidad de vida, y esta calidad de vida tiene que ver con la actitud que tomas ante los acontecimientos del momento, ¿no? De cada día.
Anem a Sabadell. Toñi Trabalón, bona nit.
Hola, bona nit.
Quina història d'estrès ens explica?
Bueno, pues jo el que faig servir és el Flotarium, el centre de flotació.
Ara molta gent s'ha quedat tan ample, N'és conscient d'això?
Bueno, és que no és molt sovint... Bueno, la gent no el coneix molt. Llavors, quan la gent diuen de flotar, no sé, es pensen que és una altra cosa, no? I quan li expliques el que és, doncs la veritat és molt senzill. És simplement és una cabina on hi ha 600 litres d'aigua i 300 quilos de sal. Això es fa que l'aigua sigui més densa que el del mar, no? És com el del mar mort. I llavors però el que fa és mantindre's a flote a l'aigua. L'aigua està calenta i tu vas allà, et fiques dintre, tens els botons per tancar-te una porta que n'hi ha si vols aïllar-te dels sorolls i, bueno, amb la música relaxant que et posen, doncs s'està molt bé.
Però llavors, o sigui, l'estrès desapareix?
Oh, i tant. Jo surto d'allà que, bueno, a la meu fill em diu, mama, ves si relaxa't una mica, ves a flotar, que quan estàs flotant estàs més maca, no? Perquè et destenses molt i et sents com que no et dones... No tens aquests problemes, no les agafes tant. O sigui, quan estàs molt estressada, qualsevol coseta, saltes. I quan surts de flotar, doncs, totes aquestes coses com que no les dones importància.
Podem descriure-ho com una banyera amb un sostre?
Sí.
Que de vegades pot causar una certa sensació d'opressió, també, no? O no?
De claustrofòbia, vols dir?
Sí.
A veure, la gent, al primer moment, quan es veu aquest tanc, dius, ostres... Jo aquí no em fico, no? La primera sensació de molta gent. Però després, una vegada que has obert el tanc, com és molt gran, eh? Per dintre fa 2,5 metres per 1,60 metres d'amplada, i aquesta sensació, com només n'hi ha 40 centímetres d'aigua, tu et fiques dintre i una vegada que estàs a sobre de l'aigua, et tombes i et manté l'aigua a flote, no? Una vegada que tu tanques la porta... com la... dintre és com una fibra de vidre i n'hi ha una llum. Llavors s'il·lumina tot. Una vegada que estàs dintre, la sensació és que és molt més ampla del que és. Llavors, una vegada que estàs dintre i estàs allà a sobre de l'aigua, en l'aigua calentona, i et posen aquella música, i quan estàs allà tombat, doncs, bueno, comences a relaxar-te i quan te dones compte, una vegada que te tanca la música, estàs 40 minuts sense res. Ni sents, ni veus, res. Tu vas fent. I quan te dones compte, se t'ha passat l'hora volant.
Toni de Sabadell, doncs moltes gràcies per haver-nos-ho explicat. Qui tingui diners, ja ho saps, en pot comprar un i portar-lo a casa, que serà la solució per no tenir estrès mai més, eh?
Oh, i tant. Si jo pogués tindre una casa, no veig.
Entretant, hi ha també centres que cada cop n'hi ha més, efectivament, que en disposen. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos-ho explicat.
D'acord.
Bona nit, que tingui una matinada plàcida.
D'acord, gràcies a vostès.
Cinc minuts i les dues, fins a quin punt el que ens comentava la Toni és bo per descarregar-nos l'estrès, per treure'ns l'estrès del damunt? Pot ser una bona tècnica, Laura?
Sí, puede ser una buena técnica, igual que hay muchas técnicas y más actualmente, ¿no? Que también hay un mercado de la relajación ahora mismo, ¿no?
Exacto.
Entonces, actualmente, claro que es una buena técnica, ¿no? Igual que si te vas a hacer un masaje, igual que si te vas a hacer deporte, igual que si te vas a una clase de yoga, igual que si te vas al tai chi, igual que... Pero ahora hay un montón de oferta. Entonces, es muy importante, porque muchas veces tú vas a este tipo de lugares, pero resulta que la mente no para, la cabeza no para. Y vale, puedes estar en el flotarium o puedes estar en la clase de yoga, pero tu preocupación sigue en la mente. Entonces es importante entrenar diariamente una actitud meditativa también. Meditativa en el sentido de, intentar quitarle importancia y desdramatizar los acontecimientos diarios, por ejemplo. Esto es importante. yo creo que llegar a pensar que en realidad nada es tan importante, nada de lo que pasa es tan importante, puede ser algo que a uno le ayude a relajarse, pero como tomarlo como una actitud. También pensar que muchas de las cosas por las que nos estamos preocupando no las podemos controlar, no está en nuestras manos, que pase o que no pase. Creo que una actitud de relajación y también de felicidad tiene que ver con poder descansar en la inseguridad de la vida.
És, aquesta frase me l'apunto, eh? Poder descansar en la inseguretat de la vida. Mm. Una frase lapidària de la Laura.
Sí, com poder-nos relajar també en la incertidumbre, no? D'alguna manera.
A veure què ens explica ràpidament, perquè tenim poc temps, en Joan, en ruta. Bona nit, Joan.
Bona nit.
Què tal? Em diu l'Eloi que té vostè algun secret per combatre l'estrès.
El que sí està clar és que l'estrès, vull dir, els que treballem, és difícil no portar-ne d'estrès. El que sí està clar és una cosa, que quan s'acaba la jornada laboral s'ha d'intentar desconnectar de la feina que s'està fent. I les hores que tens per dormir, o que les hores que tens, les poques hores que et quedin de poder cap de setmana tenir un rato tot lliure, s'ha de fer és dir, agafar i disfrutar-lo. I sobretot, molt important, el que és la parella. La parella és una de les coses que combat molt bé l'estrès.
Perdoni, Joan, jo no sé si estic d'acord amb vostè en aquest últim aspecte, perquè hi ha vegades que la parella t'estressa molt.
Bueno, llavors tot això està relacionat amb el mateix. És a dir, si tens un estrès, en aquest cas, amb el treball, i a més tens un estrès amb la parella, i tot això llavors sí que és difícil combatre-ho, tot això.
Val, d'acord.
És molt i molt difícil combatre. Ara, el que sí que està clar és una cosa, que quan un agafa i fa un esport o el que sigui, s'ha de mentalitzar amb l'esport que està fent i disfrutar-lo, aquest esport que està fent.
És el que es deia, exacte, la Laura, no està fent l'esport i pensant en els maldecaps de la feina.
No, això no. Vostè ha de fer un esport que en aquell moment estigui concentrat en l'esport que està fent. Amb l'esport que està fent en aquells moments. I en aquell moment estarà relaxat. Per exemple, si vostè va en bicicleta i passeja, automàticament sí que pensarà en la feina que ha de fer l'endemà. Però si vostè va en bicicleta i va a un ritme fort, no tindrà pas temps de pensar en tot això.
Joan, ho hem de deixar aquí. Li agraeixo molt la seva aportació.
Igualment el vostre programa, que sempre que viatjo us segueixo.
Doncs moltes gràcies, que tingui bon viatge i fins una altra, Joan.
Que la meva aportació vagi bé per moltes persones.
Esperem-ho.
Que jo us recomano aquí molt.
Una aportació pràctica.
A mi això m'ha anat molt i molt bé, que havia estat molt fotut durant molts i molts anys.
Gràcies, Joan, bon viatge. Bé, doncs Laura, ho hem de deixar aquí. Laura Canyó és psicòloga i terapeuta al Centre Motiva't. La pàgina web és motivatbarcelona.com. Motiva't Barcelona, motivatbcn.com. Motivatbcn.com. Fan tallers també, eh? Uh-huh. Relacionats amb l'estrès. Uh-huh. Com és un taller relacionat amb l'estrès?
En un taller lo que intentamos es, sobre todo, que queden claras las... que cada uno pueda tomar mucha conciencia corporal de cuáles son los síntomas que te producen estrés. A entrenar esta actitud en el cuerpo y sobre todo también poder desenergetizar, es decir, soltar la energía, hacemos movimiento corporal para luego podernos relajar.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
Bona nit. Amb un 60% dels vots escrutats, el Kadima hauria obtingut a les eleccions generals d'Israel 28 escons. Això l'obligarà a governar en coalició. Els laboristes són la segona formació més votada, en concret ha obtingut 20 escons. I aspira a una autèntica pugna per convertir-se en la tercera força política del Parlament, l'ultradreta, que fins i tot podria superar el gran derrotat de la jornada, que és el Likud. A Neve Ilan, on el Kadima ha instal·lat el seu quarter general, hi tenim el nostre corresponsal, Domènec Subirà. Domènec, bona nit.
Hola, bona nit. No deixa de ser una victòria molt important que pugui governar el país un partit fundat fa encara no fa 5 mesos. És el missatge del Kadima traient ferro el fet que obtenen menys fons dels esperats. I en aquesta línia el seu líder i previsible primer ministre, Ehud Olmert, valorava així el resultat.
Ayom amra
La democràcia israeliana ha dit la seva amb una veu clara. Israel vol anar endavant, vol el Kadima.
Olmert també ha tingut un record per Ariel Sharon, a qui ha donat les gràcies i ha instat a la unió de tots els israelians. Ara té 28 dies i 14 de pròrroga per formar una coalició que integrarà més de dos partits. Pot mirar a l'esquerra cap als laboristes, però els assessors no descarten tampoc mirar a la dreta cap al Likud, el gran derrotat d'aquestes eleccions, si tenim en compte que era el partit líder a l'anterior legislatura amb 40 escons. Per integrar el Likud al govern, però, com a tots els altres partits, el Kadima els exigeix que acceptin les seves principals línies polítiques, entre elles establir les fronteres definitives de l'estat d'Israel.
Més qüestions a l'actualitat. Una dona de 50 anys i 4 homes d'entre 30 i 80 anys que eren ingressats en una residència de Sant Llorenç de Brindis a la localitat de Massamagrell, al País Valencià, ha mort per asfíxia aquest dimarts arran de l'incendi que hi ha hagut a l'immoble. Per causes que encara es desconeixen, s'ha incendiat la infermeria d'aquesta residència on eren les 5 persones que han mort. La consellera de Benestar Social, Alicia de Miguel, no ha aclarit si aquesta residència té llicència només com a asil o també pot acollir discapacitats mentals.
Fundamentalmente había enfermos mentales que tenían además más de 65 años. Desde el punto de vista del área de discapacidad y enfermedad mental, ellos habían hecho su solicitud, estaban tramitándose la solicitud ya a punto de caramelo porque nosotros habíamos detectado que había una serie de temas que tenían que subsanar.
L'incendi ha provocat importants danys a la instal·lació elèctrica, fet que ha obligat a reubicar els interns fora del centre durant aquesta nit.
El fiscal en cap de Catalunya, José María Mena, s'ha adreçat a Esquerra per sol·licitar informació sobre el cobrament de quotes a càrrecs polítics de l'administració. Segons ha explicat a TV3, el secretari general del conseller primer i responsable d'Organització i Finances d'Esquerra, Xavier Vendrell, la formació ha respost en poques hores enviant còpia de totes les cartes i dels llistats de les persones que l'haurien rebut.
A partir d'una comunicació que hem rebut avui mateix del fiscal Mena, dient, davant de tot això que s'està dient, què hi ha de cert? I nosaltres el que hem fet, i ens diuen, documenti'ns, i nosaltres els enviem totes les cartes que hem enviat. I la relació càrrec per càrrec d'aquests 1.500 càrrecs d'Esquerra Republicana, dient, escolta, anem a enviar cartes a tota aquesta gent.
El govern de la Generalitat dona per tancada la polèmica mentre Convergència i Unió retreu al tripartit haver tancat en fals la controvèrsia buscant només l'encobriment entre els tres socis de govern.
José Luis Rodríguez Zapatero i Mariano Rajoy estableixen les bases per un canvi en les relacions davant l'alto el foc permanent d'ETA. Després de prop de 3 hores de reunió a la Moncloa, el president del govern espanyol assegura haver constatat un clima de recuperació de confiança i aposta per establir una via de diàleg directe amb el líder del PP. Per la seva banda, Rajoy ha ofert el seu suport a Zapatero per acabar amb ETA, però manté que hi ha condicions per abordar el procés. El líder popular ha reclamat, sobretot, que no hi hagi contrapartides polítiques i que no es puguin plantejar canvis en la legalitat vigent ni a Euskadi, ni Navarra, ni al conjunt de l'Estat. Les discrepàncies s'han fet notar, sobretot, en la necessitat de recuperar el pacte antiterrorista. Sobre possibles reformes estatutàries a Euskadi, abans d'un eventual anunci de dissolució d'ETA, Zapatero ha remarcat que totes les propostes tenen cabuda sempre que estiguin dins l'estat de dret.
Ara els esports, empat a 0 del Barça al camp del Benfica, l'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions. Els blaugrana han disposat de moltes ocasions, però han estat desafortunats i no han aconseguit marcar cap gol. La tornada jugarà el pròxim dimecres al Camp Nou.
Xavi torna aquest dimecres a entrenar-se a les instal·lacions al Barça després de seguir un pla individualitzat de recuperació. El migcampista garenc ha estat 4 mesos absent per culpa d'una greu lesió al genoll.
També aquest dimarts a la Lliga de Campions, Arsenal 2, Juventus 0, amb gols de Cesc i Henry. El català, a més, ha fet l'assistència del gol del jugador francès.
Aquest dimecres, Inter Villarreal i Olympique de Lió, Milan.
I en bàsquet, Raúl López podrà jugar contra l'Adeco Estudiantes diumenge a l'ACB. El base de la Casballo Girona només té una sobrecàrrega en el genoll, segons les proves que li han fet aquest dimecres.
Fins aquí les notícies.
Connecta't.
Mirades amb llenguatge del cor. Escoltes el fill del mestre. El fill del mestre, el disc nou de Jordi Gassion. T'agradarà.
Connecta't.
a la Terra, amb Gaspar Hernández.
Deixem les històries d'estrès, comencem la segona hora de programa d'Una nit a la Terra, amb tranquil·litat, com sempre. D'aquí un no res que ha llançat avui a la bossa d'escombraries l'escriptora Laia Martínez. Després vindran amics coneguts i saludats. Avui, Cristina Perirossi i Antoni Treveria parlant de la sinceritat, de les diferències entre el caràcter llatinoamericà i català i, en concret, parlant de la sinceritat. Amb ells farem tertúlia abans d'un petit exercici per assossegar la ment i abans dels mails d'amor amb Jordi Llavina.
Soc d'Altafulla i, bé, doncs, de tant en tant m'agrada escriure. La veritat és que jo ompliria un gran cubell d'escombraries, o millor encara de contenidors ecològics com els que hi ha pel meu poble, així potser la gent reciclaria més. Llançaria les magdalenes olioses i envasades que m'he menjat per esmorzar, els virus i les malalties, els efectes secundaris dels medicaments que he comprat a la farmàcia, les personalitats que no tenen personalitat, el reggaeton que he sentit per la ràdio. També em desfaré del mal humor per poder ser més agradable, de l'egoisme perquè triomfés el privilegi de l'empatia, la prepotència d'algunes persones perquè em desconcentra i m'irrita, la hipocresia, la timidesa destructiva i també l'extroversió passada i ridícula, la desconfiança, la inseguretat i, el que més de tot, aquells nens i no tan nens que he vist al pati de l'escola i que es pensen que el món està dominat pels seus peus. Aquesta nit, els escombriaires tindran força feina perquè els contenidors estaran farcits de deixalles i afegiré les cols de Brussel·les que compra la meva mare, la salsitxa que em donaven per dinar a la guarderia i que he recordat en veure l'àlbum de fotos de quan era petita. Penso que també em desfaré de les converses tontes i insípides carregades de pensaments superficials i materialistes que he sentit al bar de la facultat. La repressió i la censura, els maltractaments dels dèbils que he vist a la televisió. També em desempallegaré dels taxans rectes, vells i passats de moda que he vist a l'armari de l'habitació. Per acabar d'omplir els raconets encara buits del recipient, i tiraré la son que tenia aquest matí quan m'he despertat i el cansament que arrossego al final del dia. Finalment, ja per acabar, ja mig tancar el metàl·lic recollidor de coses despreciades, alliberaré d'entre la runa acumulada una miqueta de l'esperança, la fantasia, els somnis i la il·lusió que algú o alguns individus han rebutjat al fons de tot del contenidor moments abans que jo comencés a fer dissabte d'aquest dia d'avui.
Cristina Perirossi, bona nit.
Bona
benvinguda,
nit.
Ben retrobada. Antoni Treveria, bona nit.
Bona nit, Gaspar.
Què tal, Cristina? Com ha anat el dia?
Bé.
Estàvem parlant ara amb l'Antoni Treveria a micròfon tancat de viatges i del fet que la Cristina el que intenta és que l'Antoni Treveria, que el recordar ens ho explicarà, que viatja, no molt, viatja moltíssim, la Cristina Perirossi intenta que els seus viatges siguin curts, cada cop més.
Sí, i viatjar cada vegada menys.
Viatja cada cop menys.
Sí, retarda viatjar.
O sigui, menys dies.
I menys dies, sí.
I per
Porque
què?
Perquè hay que cuidarse. Ya estamos en una edad en que, nos tenemos que cuidar. Porque hay un momento en que el cuerpo pone el límite, ¿no? Y dice basta. Lo que pasa es que generalmente hay algunas personas que las padecemos más que otros, los deseos y el cuerpo no van de acuerdo. Entonces yo lo digo de una manera cariñosa e irónica, que es hasta los 50 años el cuerpo es el vehículo de nuestros deseos. A partir de los 50 es el obstáculo.
Bueno, nuestro deseo. Está bien. Está bien, pero eso que posi el 50.
Sí, los 50.
Los metges sí, posen els 40.
Sí, ya es que los médicos cada vez están bajando todo.
Antoni, com han anat els últims viatges?
Bé, molt bé. Per sort, molt bé, però molt intensos.
Sí, fa 5 cèntims dels últims viatges que ha fet, Antoni.
Bueno, he fet un viatge ara curt però intens a 6 països llatinoamericans. Vaig començar per Argentina, vaig anar a Xile, vaig tornar a Argentina, després me'n vaig anar cap a Paraguai, vaig estar a Bolívia, 3 ciutats. Una d'elles no la coneixia gens, que era Sucre, que és una ciutat meravellosa, molt colonial, molt intensa, molt interessant, on ara es farà l'Assemblea Constituent de Bolívia. Vaig estar a La Paz i vaig tenir oportunitat de compartir uns minuts amb el president Morales i sobretot amb el vicepresident García Linera, que és un home extraordinari. Vaig passar per Perú i finalment Colòmbia. I Colòmbia a Madrid, Madrid-Barcelona. I el pitjor de tot, el T4 de Madrid.
Ah, sí, viste com està? És que és impressionant.
He anat amb companyies, amb companyies petites, sí. En fi, que tenen pocs recursos, i l'únic problema que he tingut l'he tingut amb la companyia espanyola, diguem, que és que allò, el Barcelona-Buenos Aires, sí, pèrdua d'una maleta, i el Colòmbia-Barcelona, pèrdua de dos maletes. Sí. I, bueno, i així ens estem bé. Totes les altres, cap problema. I després arribar a Madrid, al T4, els que som de províncies, sí, és horrorós. Sí. Els que hem de passar, sí, sí o sí, per
l'aeroport... Abans per la bellesa. Ha perdut la bellesa.
Sí, sí. 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 Per a mi sí, a més... És una, en fi, és una mena de laberint,
sí,
en el qual et perds per molt, diguem-ne, que hi posis interès en no perdre't, eh? Sí. És a dir, acabes anar buscant els xaquetes vermells, diguem-ne, perquè t'ajudin.
Per preguntar, sí.
I allò, quan els hi preguntes, et diuen, et venen a dir com, que tonto és vostè, que no ho entén. Dic, pues sí, pues miri, jo sóc molt tonto, diguem-ne, però no els entenc, diguem-ne, no entenc...
I a les pèrdues de maletes ja s'hi ha resignat?
Sí, de fet, també t'haig de dir una cosa, que amb tots els vols que jo he fet, tan sols m'ha passat 3 vegades, que són en els últims 3 viatges, el qual és curiós. Diguem, jo deia, no, pues a mi no m'ha passat mai, pues mira, per dir-ho, doncs a Argentina l'última vegada, la penúltima vegada, ara Argentina també altra vegada, i les dues aquí a Barcelona, des de Colòmbia.
M'agradaria saber, vosaltres que coneixeu molt bé el caràcter llatinoamericà, fins a quin punt creieu, i això lliga amb alguna de les coses que de vegades hem comentat amb Cristina Pérez Rossi, que aquest caràcter comparat amb el nostre és més sincer. És a dir, ja no estem parlant exactament d'amabilitat, de cordialitat, d'expressivitat, de música, de l'idioma, estem parlant de sinceritat. Jo no sé, la Cristina Pérez Rossi, estic acostumat a sentir-la en aquesta tertúlia i sempre tinc la sensació que és una persona sumament sincera.
Sí, és verdad. Soy muy sincera, sí. Vale. Y me gusta la sinceridad. Lo que pasa es que estas valoraciones son siempre muy relativas, porque yo ya llevo viviendo aquí hace 30 años, casi tanto como los que viví en mi país, ¿no? Y me parece que a veces me he equivocado y he juzgado como una característica catalana algo que era una característica masculina. Me explico. Me ha pasado alguna vez de tener algún gran amigo catalán, que yo consideraba un gran amigo, al que yo le hacía confidencias y que, digamos, que nos ayudábamos en algunas cosas, y de pronto, de un día para otro, un hombre casado durante muchos años y que aparentemente tenía un matrimonio completamente normal, y de un día para otro me avisa que se divorcia. Entonces yo me he quedado pensando, claro, esto es esa cosa tan catalana de separar de la privacidad, ese concepto tan, tan estrictamente catalán de la privacidad. Pero después me ha venido una pregunta. Esto me pasa siempre con hombres catalanes. No me pasa tanto con las mujeres catalanas, aunque también me pasa, pero menos. Entonces, ¿no será que es que los hombres son los que son menos sinceros en el sentido de contar su intimidad? Sinceridad en ese sentido, de contar lo que sienten. Entonces no sé ya si es una característica cultural. De todas maneras, sí, tendría que decir que a veces lo he notado con relación, por ejemplo, a las discusiones que he tenido con mis parejas. Porque claro, como yo soy muy sincera, lo soy con mis amigos. Entonces si me peleo con mi pareja, voy y hablo con mi amigo y le cuento minuciosamente cómo me he peleado, lo que me ha dicho, lo que le he dicho. Y he notado que a veces mis parejas, cuando han sido catalanas, me han dicho, pero ¿cómo le has contado a tal persona? Y digo, claro, ¿cómo le voy a contar si es mi mejor amiga? ¿Cómo le voy a contar? Y me he dado cuenta que ahí sí hay una sensación de agravio, como si hubiera contado algo que solamente pertenece al coto de la pareja. Cuando yo muchas veces digo, pienso que es mejor hablar con un amigo y descargar con un amigo que descargar con la pareja, ¿no? Porque uno puede decirle cosas a la pareja muy hirientes de pronto, en un momento de enojo, que si se la dice al amigo, mirá, pienso que es una paranoica, un paranoico, que está loco, que no sé qué, es en el momento de ardor, digamos, y después el amigo lo aguanta, ¿no? Y después uno ya perdió la furia, y entonces cuando se enfrenta o cuando está con la persona a la que quiere, ya está más sereno. Pero creo que sí, que ahí, por lo menos a mí me ha tocado a veces confrontar el concepto de amistad. El concepto de amistad, como tú sabes, que para nosotros los sudamericanos es casi más importante que el del amor, ¿no? Uh-huh. Sí, para nosotros los amigos es aquella persona con la que no tenés ningún secreto y el que además incluso conoce tus peores defectos y que muchas veces tienes una intimidad incluso mayor que la que puedes tener con tu pareja sentimental. En ese sentido,
en
sí
el
que...
personal, en sí. El meu cas, sí. El talent personal i després ho amplio a altra gent. En el meu cas, a mi el que em passa és que em costa més explicar detalls de la meva intimitat a gent del meu entorn d'aquí, de Barcelona, o catalans,
sí.
Que no pas als amics, amics llatinoamericans. Sí. Especialment els xilens, els uruguaians, i els argentins, sí. Sobretot. Em costa molt menys.
Sí.
En el cas dels argentins, jo crec que és perquè, com que tots els amics i amigues que tinc jo argentins han passat pel psicòleg,
sí.
Bueno, penso que, clar, ells m'expliquen tots els seus drames amb una naturalitat enorme.
Yeah.
I, per tant, amb una enorme sinceritat, sí. Malgrat s'estiguin autodestruint moltes sí. Vegades, dient tot lo malament que han fet tota la vida. Sí. Tot està malament. Llavors, aquí em costa més tenir aquesta relació personal en la qual la meva intimitat la traspassi amb un amic, perquè o sigui, nosaltres crec que som menys càlids en aquest sentit, sí. Menys... A més, què dius ara, home? No, això no et pot passar, és incomprensible que et pugui passar. Això un argentí mai m'ho pot dir. Sí.
Sobretot els homes, també, que és veritat que sí. Costa que entre sí. Ells parlin sí. D'emocions
està
i
clar.
Sentiments.
Jo crec que aquest és un altre...
El tòpic que diu que parlem de futbol...
El que està
sí,
diciendo
té
ell.
Tota la raó.
Sí.
És exacte. Sí. Jo crec que entre dos homes, molt amics, costa aquí reconèixer-nos una debilitat, diguem-ne, una debilitat que vol, o un error. I, en canvi, diguem, amb un home amic meu argentí, diguem, a mi no em costa gens reconèixer els meus errors, potser per això. Però també em passa amb xilens, amb uruguaians i amb un amic brasiler que tinc molt íntim, de veritat, no? I, per altra banda, jo el que sí que crec és que el llatinoamericà, en general, uh-huh. En general, per una qüestió d'educació, per una qüestió de cultura, per una qüestió de lectura, són gent, diguem-ne, molt de dues cares, diguem-ne. Amb l'estranger, és una sensació a vegades que tens, en alguns casos, d'un cert vassallatge que tens tu sobre ell, d'una certa ascendència sobre ell, i aleshores et tracta que a vegades, per posar algun to negatiu, d'un cert servilisme, si m'ho permeteu, allò, en alguns casos, jo ho he viscut, sobretot a Xile. A Xile ho tinc molt clar que funciona així. Senyor, com està vostè? Excessivament. I, en canvi, entre ells, crec que són molt directes.
Sí.
Entre ells sí. Hi ha una qüestió d'una franquesa enorme. I si s'han de dir boludo sí. A la cara, s'ho diuen, i com que s'han tret un pes de sobre. T'he dit la veritat, t'he dit sincerament el que penso de tu en aquest moment, i després podem anar a sopar i intercanviar opinions... I pensar, doncs, que som tan amics com sempre. Però jo crec que això sí. Es produeix.
Tiene razón, Toni. Yo creo que es muy importante una cosa que ha dicho, Toni, y es lo de la imagen que se quiere dar de no tener debilidades. A mí me ha pasado con alguna amiga catalana que me he enterado, por ejemplo, que tenía una hermana con cáncer, ¿no? Y entonces yo, actuando como a la uruguaya, llamada inmediatamente y decirle, ay, por favor, Monse, me enteré que tu hermana tenía cáncer. ¿Cómo está? Y encontrarme con... ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Y quién te lo ha contado? Y entonces decir, bueno, ¿necesitas algo? Y la primera vez que me la encontré, le pregunté, ¿y cómo está tu hermana? Y no quiso hablar del tema. O sea, y yo lo sentí muchas veces. Cuando llegué aquí, ahora me has hecho recordar, cuando llegué aquí, exiliada en el año 72, que la primera vez que me enfermé, que yo me enfermo muy a menudo, y lo digo, yo tengo muy mala salud, me enfermo.
Mala salud de hierro.
De hierro, exactamente. Fui a la editorial donde trabajaba y entonces me preguntaron lo que me había pasado. Y entonces yo dije, ay, es que tengo unos estafilococos dorados en la garganta que me tienen fatal. Y entonces todas las empleadas de la editorial dijeron, yo no me enfermo nunca. Dice, ay, esto hace un precepto de honor. O sea que la salud tiene que ver con la autoimagen. Tener buena salud es un mérito. No es algo que te toca o no te toca en la vida por azar, sino que tener buena salud forma parte de lo que los griegos llamaban la arete, o sea, el concepto de excelencia. Es más, yo les digo, las epidemias en Barcelona es porque van enfermos al trabajo. Porque tienen este concepto del trabajo tan, tan apreciado, que van enfermos con fiebre, con catarros, con lo cual se hace la pandemonia general, ¿no? Pero yo creo que tiene un poquito que ver también eso con que hay esa película estupenda de Sex, la película de Sex, del catalán, del director Sex, en la ciudad, que yo creo que es la mejor descripción de hasta qué punto la amistad no implica, para lo que es la cultura catalana urbana, la confidencia.
És que em sembla que a nosaltres ens costa més, els catalans, diguem, el nostre caràcter, ens costa més demanar ajut a les persones, diguem. Sí. I com que ens costa més, som menys sincers. Sí. Menys sincers no vol dir una maldat.
No.
Vol dir més intimistes, diguem-ne, més reservats en la nostra forma d'expressar-nos, no? Sí. I clar, hi han caràcters llatinoamericans que són molt...
Expansius.
Molt voluptuosos, diguem-ne. I es volquen, i amb aquella grandiloquència... Parlo dels porteños, sobretot, no? Que són... Tot és una gran escenografia, diguem-ne.
I llavors no hi ha com si diguéssim... No vull dir vida interior, perquè vida interior segur que n'hi ha, però no hi ha alguna cosa que es guardin? No tens la sensació que hi ha un racó inexpugnable?
Depèn.
Sí, jo crec que poques vegades, Toni. Jo crec que poques vegades.
Referències polítiques, per exemple.
Sí, jo crec que poques vegades.
Molt poques vegades. Els xilens, sí.
Sí,
els xilens són molt més reservats, els xilens són molt més reservats també amb el que pensen políticament i amb el que pensen sobretot en general, els argentins menys, diguem, i els uruguaians tampoc, diguem, els menys, els que tots els que jo conec, en conec uns quants, no són d'això. Nosaltres sí que ens ho guardem una mica més, no? Allò, escolta, no n'has de fer res, diguem-ne. És una frase molt nostra, no? D'això no n'has de fer res.
Però Gaspar, ets una pregunta, perdona'm, una pregunta important, i és políticament. I jo m'agradaria contar una anècdota que em contó mi madre, perquè jo no la pude ver, desgraciadament, i que tu, Toni, possiblement podràs corroborar. Y es cuando la dictadura uruguaya decide hacer el referéndum, una dictadura que, igual que Franco, decide hacer un referéndum, solamente que se olvida de amañar la cosa que Franco no se olvidaba. Y entonces hacen un referéndum sincero. Es decir, la pregunta era si los uruguayos querían que continuara el régimen y que se convirtiera en un gobierno legal. Y prohibieron hacer la publicidad del no, de manera que solamente se podía hacer la publicidad de a favor de la dictadura. Entonces yo le pregunté a mi madre, porque mi madre fue a votar, porque es obligatorio el voto, ¿cómo ustedes supieron que iba a ganar el no? Y entonces me dice, no nos decíamos nada, dice verbalmente, porque sabíamos que por todos lados había gente que nos podía denunciar. Pero en la cola de votar, tú sabes que en Uruguay se vota en una cabina secreta, cuando salíamos, hacíamos así, con no, dice, yo no puedo, estoy haciendo con el dedo, el gesto de que no, dice, nos transmitíamos así. Entonces yo creo que incluso desde el punto de vista político, por lo menos en un país democrático como ha sido siempre Uruguay, ni siquiera está reservado la parte política, ¿no? Esa no es privada tampoco.
Yo tengo algunos casos de amics catalans que, y un d'ells ocupa un càrrec molt, molt important, molt important, diguem-ne, molt significatiu a Madrid i en un lloc real, i em paro aquí, català, diguem, que és molt amic de fa molts, molts anys, que amb ell sempre m'ha passat el mateix i som molt amics. Mai sé el que pensa sobre gairebé res. Per tant, ara que fa molts anys que està allà en aquest lloc, en aquest càrrec,
és la persona ideal per estar en aquest lloc.
És el que li diem tots els amics. Diguem, tu vas néixer per aquest lloc, i aquest lloc és el teu, ja fa 12 o 13 anys que hi és, va estar a prop d'aquesta casa, per cert. Bueno, a prop no, va treballar-hi. Doncs això, però no, ja no dono més pistes, i em sembla que ja falta poc. Doncs, bueno, aleshores, en aquest cas, ell, jo li preguntava, escolta, de quin equip de futbol és? Ja no parlo de política. I tu com estàs, no? Una mica a la gallega, diguem, una mica a la gallega.
Depèn.
Els xilens ho fan molt, i els mexicans també. I els mexicans tenen un fino estilismo, diguem-ne, per donar-li la volta i no dir si faran tal o qual cosa. Després hi ha una cosa molt comuna a Llatinoamèrica que a mi m'agrada explicar-la sempre. Mai quedes a una hora amb ells. el qual és horrorós, i més per nosaltres que som molt cartesians amb aquestes coses. O sigui, tu dius, a quina hora quedem? Dius, a media tarde.
I, allò és com l'horita mismo.
I t'ha fotut un gol, diguem-ne, per l'escaire, no? Allò, dius, a media tarde, podemos concretar un poquito más, diguem-ne, i allò és, sí, bueno, a media tarde. A media tarde, que són les 5, les 6, les 4, les 7, com va esto? Bueno, por ahí más o menos, allò. Bueno, va, les 6 aproximadament. No, aproximadament no, les 6 són les 6, diguem-ne. Aquestes coses són les que no...
Sort de quan va vinculat a la feina,
molt,
és un drama.
Sí,
en eso
molt.
Yo no soy latinoamericana ni lo fui nunca.
No, no, nunca no, tampoco, yo... antes de los... de hace 30
no,
años
no,
tampoco.
No, jamás soy,
¿no?
La puntualidad exceso. Soy impuntual, llego antes.
Sí,
però
sí,
com
per
soy
exemple,
ansiosa...
Sí. En aquestes tertúlies sempre arriba sí, abans la Cristina. Sí, sí, ja sabem sí, que uns minuts abans ha arribat,
sí, yo soy ansiosa,
tranquil·lament.
No, y además, a ver, hay una cosa que yo creo que es el respeto hacia el otro, ¿no? Que hace que el tiempo del otro sea totalmente respetable.
I els catalans que coneix l'Antoni Traveria, que s'han instal·lat en qualsevol d'aquests països que esmentava, canvien el caràcter?
Sí, sí, segur. Sí, segur. Jo crec que com els... Com
sí, canviem, els... les persones podem
les
canviar.
Podem canviar, i sobretot sí, si portem molts anys. I ara em venen ràpidament a la memòria dues persones entranyables, estimades també per tots els catalans, o de bona voluntat, que també hem de tenir de mala voluntat, doncs, que són dos persones que, bueno, que encara estan vives, que viuen a Xile fa moltíssims anys, en fi, que són supervivents del vaixell, del Winnipeg, que ara he estat amb ells a Xile, i aquestes dues persones que elles mateixes, parlant d'aquestes coses, diguem-ne, una nit... clara i tranquil·la, que deien, doncs, escolta, ells bueno, estan convençuts que han canviat, que poc tenen a veure amb els costums, amb els usos i costumbres de la societat catalana actual, no? I estan molt integrats en la societat xilena. Jo crec que això és normal que passi. Segur que, sí, bueno, ja, tal com ho ha expressat ella en sí, sí, altres converses, sí, dins, amb la Cristina, això passa, ens passa a tots.
Sí.
Jo, el temps que vaig viure a Buenos Aires, va arribar un moment que, quan parlava en català amb amics meus catalans, posava l'accent porteño. No sé si m'explico. És això que et canvia. Jo tinc un amic també català que acaba d'instal·lar-se allà, corresponsal de La Vanguardia a Sud-amèrica, el Freddy Reixac, aquest sí que el dic, un bon amic que ara ens hem trobat allà, i bueno, ja està fent cursos de milonga i de tango. Em sembla que no estic traient la confiança, diguem-ne, estic sent molt sincer amb el que fa el Freddy en aquests moments també a Buenos Aires per precisament integrar-se una miqueta a la societat. Jo també ho vaig fer. Yeah. Jo també vaig fer els meus pinitos, diguem, no?
Jo també els vaig fer i sense voluntat d'integrar-me.
No
ah, sí?
No?
Societat, sí,
no podem
sí,
bailar un tango vos i jo.
Jo vaig estar un mes fent cursos de tango a Buenos Aires.
Ah, sí?
I sí, 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 crec que vaig fracassar estrepitosament. Però bé, com a mínim la voluntat hi era.
I era. Això és important, no? Viure situacions a la vida que t'aportin coses, sí, encara que després diguis, hosti, quin desastre.
Si vosaltres
no?
creieu en el tòpic del viatge com a transformació interior, no? No només un viatge, sí, sinó sí, l'estada, sí, el sí, canvi de...
Los viajes de turismo,
d'escenari. No, 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 no.
Esos viajes en que te llevan guiado y no, no te dejan
no,
salir.
De
no, pero el viaje es una experiencia cuando justamente es como lo hace Tony y como lo hago yo, que es que queremos entablar un contacto directo y un intercambio. De todas maneras, ese tema que estás tocando tiene otro aspecto que es interesante, que es si esa especie de reservar tanto la intimidad es percibida como una falta de confianza, ¿no?
Uh-huh,
porque yo diría, con una total audacia que estamos entre amigos, que yo no lo veo tanto como un problema de ética, sino como un problema de inteligencia. Es decir, la verdad, y eso lo dice hasta Freud, a la larga asoma siempre. Uh-huh. Y tenemos los ejemplos de nuestros países, con las dictaduras donde están apareciendo las cosas que los militares quisieron borrar siempre. Entonces, no decir la verdad de entrada es una pérdida de tiempo. Y como la vida es corta,
sí,
y yo siempre les digo cuando la gente dice, tú sos muy sincero, sos muy buena persona, y digo, no es por problema de bondad. Es que si te vas a pasar 3 años tratando de conocerme, y yo en esos 3 años posiblemente me voy a morir. Entonces vamos a tratar de conocernos enseguida, lo que pensamos, lo que decimos.
I el que passa que jo ara, fent d'advocat al diable de la Cristina, sí, li preguntaria, hombre, però conèixer-nos és parlar? És a dir, moltes vegades, el fet que parli aquella persona no vol dir que estiguis aprofundint en el
no,
seu
hablar
jo
que...
més íntim, no?
Sí, no, cuando estoy hablando de entregarse al otro. A ver, vamos a ser un poco sutiles, esta noche no lo podemos permitir. Hablar es darse, salvo que finjas. Hablar es dar. El que habla
es fingir, ¿eh?
Claro. El que habla primero arriesga. El que habla primero siempre se arriesga. El otro le puede simplemente responder. Por lo tanto, si hablar es darse, y Steiner tiene una frase maravillosa, George Steiner, dice que no hay castigo peor para un hombre que el silencio de otro. Uh-huh. Es tremendo cuando en las relaciones de pareja, cuando el otro se niega a hablar, ¿no? Y uno se empieza a desesperar y empieza a decir, bueno, ¿qué te pasa? Y el otro es un muro, ¿no? Del impenetrable. Es no querer dar. La palabra que se entrega, jo crec que és un acte de generositat.
De generositat. Aquí volia anar a parar, no?
Sí, sí, clar, sí. Clar. I això que deies, Gaspar, que a mi em sembla molt important, eh? O sigui, els que tenim la sort de viatjar, jo et diria, diguem, tu aprens molt viatjant, molt. Si toques de peu a terra, i toques a la gent, i toques a les persones, aprens molt a que la diversitat és infinita. És infinita allà on vagis, no parlo de Llatinoamèrica només, allà tot el món. Descobreixes costums, formes de pensar molt diferents que si et quedes, diguem-ne, molt tancat amb el teu, tot i el teu ser, considerar que és bo, que jo ho considero...
Acabes veient el món per un forat.
Sí, aleshores, aquest món, diguem-ne, tan obert, tan ample, tan gran, aprens d'un indígena de l'Amazonia, diguem, moltíssimes coses, que tu dius, bueno, jo estic al primer món, tinc de tot, el quart món o el cinquè, no sé quin món estem ja. Doncs materialment tinc tot. Ells no tenen res materialment, no? Jo vaig estar una vegada, fa molts anys, amb una tribu indígena al nord del Brasil que no havíem vist mai els homes blancs que estàvem nosaltres, que érem tres, no? Els tres d'un equip de la tele. Bueno, clar, qualsevol cosa que veien, des d'un rellotge fins a una pulsera, un anell, al·lucinaven, diguem-ne, no? Però jo al·lucinava més, perquè ells vivien amb tota normalitat, amb tota tranquil·litat i amb els seus costums ancestrals, sense que, en fi, sense que passés res. Yeah. Clar, ells no tenen la possibilitat de venir a Barcelona a veure'ns, que és això el que jo reclamo, diguem-ne. El que està bé és el moviment, no? Yeah. I patejar-te els països, yeah, i patejar-te això. Ara que els catalans estem tan bé que fem, bueno, milers de quilòmetres a la Patagònia Argentina, que està ple de catalans. És una cosa espectacular. Tothom va a Argentina de vacances, no? El qual està molt bé. Doncs el que jo dic és que s'ha de conèixer les persones que hi viuen a la Patagònia, eh? O a Uruguai, allà on t'estiguin, no?
Sí, que és el que moltes vegades el turista no fa, no? Una altra cosa és el que el viatger fa. Aquí entraríem a la diferència entre viatger i turista. Sí, alguna cosa més per acabar?
No, van a veure les cataratas d'Iguazú, però no veuen els nadius d'Iguazú. De Foz d'Iguazú, que és on t'haurien d'anar també per veure aquella gent com viu, que és espectacular.
Ens oblidem del paisatge humà, que és el paisatge més important. Eh?
Sí, sí.
Senyora, senyor, doncs ha estat un plaer. Quins projectes de futur teniu? Miro l'Antoni Traveria, perquè ja sé que els viatges de la Cristina són més aviat interiors.
No, tinc un parell de viatges. Un és al Perú, i aquest és realment interessant. Són les eleccions, i unes eleccions molt difícils. I per primera vegada viuré l'experiència de ser observador de Nacions Unides.
Interessant.
I em sembla molt interessant viure-ho. Des de dins, viure el procés, tot i que és un procés molt complicat el de Perú.
Suposo que si vas com a observador et deuen tractar com un rei, no?
No ho sé, ja t'ho diré. No ho he fet mai. Ho he vist des de fora com a periodista, i he vist el que feien els observadors i els he entrevistat. Però mai hi he estat com a observador. Aleshores, vull veure també des de l'altre costat com es veu. Sí, el que deu ser molt interessant, perquè portes un braçalet que t'obre totes les portes.
Clar.
I que allò, aquí això no ho veig bé, allò ho apuntes, i després suposo que això ens diran algú de com ho hem de fer, diguem, no?
L'Antoni Traveria és director de la Casa Amèrica, la Cristina Peri Rossi, escriptora, que està treballant intensament en alguna obra que esperem llegir aviat.
I que ens omple sempre Casa Amèrica.
Sí?
Ella, sí, ja ho diré jo perquè no ho digui ella. Ella ve una vegada al mes, bueno, intentem que sigui una vegada al mes, a recitar poesia a Casa Amèrica. És el ple segur, amb aplaudiments cada vegada que llegeix un poema.
No, a mi em consta que té un club de fans nombrós, rebem molts correus electrònics, sempre rebem molts correus electrònics dient-nos moltes coses, però hi ha una part de correus electrònics que ja sabem que van encarrilats cap a la Cristina Peri Rossi, és a dir, quin dia ve, quin llibre vau recomanar, no sé què.
Eh? Escriu molt bé, llegeix molt bé, i és una meravellosa persona, una persona encantadora.
Bueno, yo vengo todas las noches a partir de ahora. yo voy a decir a dónde voy. Yo voy a Cosmopoética el 18 de abril. Esta vez le ha tocado a Córdoba. Cosmopoética es el festival internacional de poesía más...
Córdoba, Andalucía.
Sí, el más importante.
Córdoba,
sí, claro. El más importante que hay posiblemente en el mundo occidental es Cosmopoética. Y este año le ha tocado a Córdoba, que és una ciutat, además, con una tradició de poesia enorme.
Claro, I si algun oient vol saber quan va a la Casa Amèrica...
La pàgina,
web.
La pàgina web és molt fàcil, és americat, americacatalunya.net.
Molt bé. Que tingueu molt bona nit. Fins ben aviat.
Gràcies. Gràcies.
Catalunya Ràdio. Una nit a la Terra.
I un petit exercici per assossegar la ment i el cos. Aquesta setmana ens acompanya Maria Victòria Maldonado, que és massatgista, que fa cursos de massatge tailandès oriental, i que avui ens proposa, Maria Victòria, bona nit, benvinguda.
Bona nit.
Un exercici més que per relaxar, per equilibrar. Què vol dir això?
Pues vol dir que si estem molt estressat va malament i si estem molt relaxat també.
Com? Ara, primera notícia. O sigui, va malament estar molt relaxats? Per què?
Sí, perquè en aquesta vida hem d'estar una miqueta alerta. Una miqueta. Que és estar viu, estar despert. Uh-huh. I a vegades el que estem és aplatanat, diria jo, no? Mig xafat. I això tampoc ens interessa.
Perfecte. Doncs a veure què ens explica com és aquest exercici per equilibrar el cos, no? Seria?
Bueno, el cos entès com un tot,
El cos i la ment, diguem-ho
així. Això, sí. Estem així una miqueta a l'oriental. Això ve del Japó. Aquesta paraula yuki, en principi jo no sabria traduir-la, però sí que puc dir que és del mestre Haruchika Noguchi, que va venir per Barcelona ja fa un munt d'anys i va ensenyar molta gent a fer-ho, i bueno, comença en l'exercici.
Molt bé, endavant.
Per fer-se un mateix, perquè també es pot fer a una altra persona, però avui parlarem en un mateix, cal estar o bé al llit o bé assegut, intentar deixar la mente neta, tranquil·la, no pensar en res, llavors posar les mans a los dits junts sobre el pit, suau, sense pressió ni res. I podria dir que en això ja estaria tot fet. És quedar-se així, no, ni adormit ni neguitós, sinó tranquil, i deixar que les mans ens ajuden, ens acompanyin. Uh-huh. Aquestes mans nostres, en aquest estat de ment tranquil·la, es posen en el lloc que necessiten. En principi nosaltres la posem en el pit, però és possible que baixin cap a l'estómac o que pugin més a dalt, al col. La tenim que deixar. I també donar-li un temps perquè facin el seu efecte. Vull dir que si nosaltres estem ahir només 3 minuts, pues és molt poqueta cosa, no? Però si estem en aquesta postura, no? En aquesta situació, pues 5 minutets, 10, un quart d'hora, el quart d'hora jo penso que és l'ideal, no? Uh-huh. Ja trobem l'efecte.
Sí? Ens anem equilibrant.
Sí, però és un efecte que a lo millor no ho trobes en un bon principi, ja estic igual, no? Inclús a vegades te posa a dormir. Però sí que és beneficiós i sobretot si vas comprovar-lo, fer-lo en assiduïtat. O sigui, que si tu fas un dia i un altre dia, veuràs que estàs com més despert i també més tranquil, no?
Més despert i més tranquil. I sí, això sí. És perquè representa que nosaltres equilibrem la nostra energia gràcies a nosaltres mateixos.
Ens autoequilibrem.
Sí, sí.
La clau és la ment tranquil·la. No cal que lo desitgis molt, sinó que te fas el propòsit de fer-lo això, un dia i un altre, i confiar. És un element bàsic.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, Maria Victòria. Bona nit, fins demà.
Bona nit.
Catalunya Ràdio. Una nit a la Terra.
Bona nit, salutacions. El meu nom és Mònica, però tothom em diu Tini. Tinc, que he de confessar l'edat que tinc. Bé, d'acord, tinc 37 anys. Soc de l'any de 1968. Bé, ara ja ho he dit. Ja feia uns quants dies que tenia ganes d'escriure la secció dels mals d'amor. Es pot dir que he après a conviure amb el meu mal. I ara us explico quin és el meu mal. La meva vida amorosa, sentimental, digueu-ne com vulgueu, és un desastre. Ho va ser des del primer nòvio que vaig tenir, quan jo tenia 17 anys. I em vaig enamorar de la persona que menys em convenia. En aquell moment, jo cursava COU, en un institut de Terrassa, i em vaig penjar d'un home de 43 anys, que per acabar-ho de liar, tenia molts problemes amb la cocaïna. Va durar la cosa mig any, amb prou feines, però es pot dir que la primera relació, clandestina per suposat, va marcar una mica el to de les relacions següents. Així de fortes, n'he tingut des de llavors 4, i totes s'han acabat com el rosari de l'aurora. Tinc una amiga que sempre em diu que duc penjat un cartellet al front que em diu «maltracta'm», però jo no faig res perquè els més problemàtics i conflictius es fixin en mi. Vaig tenir una relació bastant llarga, 2 anys i mig, amb un noi, el Vicenç, que en aparença era un noi modèlic. Treballava en una entitat bancària, era elegant i seductor, guapíssim, molt correcte. Doncs bé, a l'any de sortir junts va començar a fer coses bastant rares, i quan estàvem a soles tenia un comportament bastant agressiu. Mai em va pagar, però una vegada va estar-hi a punt, i fins i tot em va tirar un gerro que jo estimava molt per la finestra, perquè sabia que d'aquesta manera em faria mal. Doncs bé, el Vicenç pateix, se li ha diagnosticat fa poc, un trastorn bipolar, i actualment està de baixa. Fa 6 mesos, més o menys, que no treballa. També vaig estar una temporada amb un noi, el Marc, que no tenia ofici ni benefici, però que em tractava superbé. El problema del Marc és que li donava molt als porros, però fins al punt que hi havia dies que no era bo per res. Es quedava com atontat, fins que jo vaig decidir deixar-lo perquè allò era insuportable. I així fins a l'infinit. Suposo que estic bastant cremada de l'amor i de tot el que l'envolta, però voldria saber, si és que hi ha raons científiques, per què tinc tanta tendència a les relacions problemàtiques i si és veritat que, com diu la meva amiga, tinc un cartellet que diu «maltracta'm».
Bona nit, Gaspar. Veig molt bronzejat.
Sí, és una bona notícia, doncs, perquè vaig prendre el sol el cap de setmana, per tant ja fa 2 dies que veig que aguanta. Sí, sí. Home, m'hi vaig dedicar, eh? El cap de setmana va fer bon sol, sobretot dissabte. Diumenge també, però una mica més encalitjat. i jo vaig aprofitar doncs, per escamarlar-me a la meva terrassa i anar llegint, i a mesura que anava llegint també el sol sembla que va reparar en mi, estic molt blanc de pell i per tant em convenia un cert color, i crec que d'aquesta doncs, manera també puc oferir una carta més de salut.
No sé si nosaltres arribarem a veure la moda, el retorn de la moda de la pell blanca. T'imagines?
Ho dubto, perquè ja la pell blanca s'associa a l'esblaïment o esblaïmament, esblaïmat, esblaïmament, s'associa molt a manca de salut, no? A un cert aire de sagnat, a certs problemes de pigmentació, de coloració, i jo crec que això fa una mica de por. En canvi, el bronze, el colrat, el bru, generalment l'associem més aviat a això, estats de plenitud. Com és ara el meu.
Com és... sí. Efectivament, no? La teva cara és el teu mirall de l'ànima, eh?
Sí.
Ara, aleshores, molts negocis s'haurien de tancar.
Per què?
Els centres de bronzejat...
Ah, esclar, sí, home, sí.
La teva terrassa...
Sí, però
que no és un negoci.
No és un negoci. No, sí. Advocaríem per la palidesa de molta gent, no? És
bé,
així.
Doncs en tot cas, d'aquí uns instants comentem aquest correu electrònic que hem rebut de la Mònica.
I abans una cançó, no?
Sí.
Una cançó de Lamb Chop, que es diu Steve McQueen, que ens servirà per introduir unes notes interessants abans del correu de la Mònica, o, com diu que li diuen, Tini.
Fail to love, take a peel, or take a pause. This is not at all what it seems. You.
Doncs deixem la música enrere i ara les paraules, els arguments adreçats a la Tini, que ens ha enviat aquest correu electrònic. Jordi?
Doncs sí, la Tini ens planteja un cas curiós. Diu que, en el que en podríem dir la seva experiència amorosa, sempre ha anat a raure amb relacions difícils, relacions problemàtiques, relacions conflictives, i ens demana si és que hi té una tendència natural. Jo crec que de tendències naturals no n'hi ha, ningú no va de manera natural o per naturalesa cap a alguna cosa que sap que li produirà un dolor, no? Però es demana què passa, no? Jo primer de tot discriminava i faig servir el pretèrit imperfet d'indicatiu, perquè és una cosa que la Yolanda Sussin, psicoanalista que assessora en aquest programa, em va retreure, i segurament amb tota la raó del món, no? Perquè jo molt sovint aventuro hipòtesis que a mi em semblen de sentit comú, i llavors ella, que encarna les ciències, diguem-ne, doncs s'encarrega de corregir-les o com a mínim de llimar-les, no? Deia que jo discriminava entre dos aspectes, perquè dues d'aquestes relacions que ens explica la Tini són, d'una banda, un noi que té un trastorn bipolar i, d'una altra, dos nois que tenen problemes amb les drogues, no? I deia que, bé, hi ha malalties que no podem de cap manera controlar, en el cas dels trastorns bipolars, de les depressions, malalties de caràcter psicològic, i hi ha una altra sèrie de malalties derivades de les afeccions, els estupefaents, diguem-ne, del consum de drogues, d'una addicció forta, que aquestes sí que les podem controlar. I llavors em picava el crostó, en aquest cas la psicoanalista, perquè deia: qui t'ha dit que es poden controlar, qui t'ha dit que això és o no és voluntari, no? En què et bases per dir que una malaltia mai és voluntària? Què és voluntari i què no? Estàs dient que el trastorn bipolar és una patologia molt seriosa i que les addiccions a les drogues no són serioses? Bé, no era ben bé això el que volia dir, no? Però continua la psicoanalista: és cert que no s'han de ficar coses diferents dins del mateix sac, però entre patologies hi sol haver més relació de la que sembla, i justament entre aquestes dues patologies, un trastorn bipolar i una addicció als estupefaents, aquestes dues que hem posat sobre la taula, n'hi ha força, deia, a nivell estructural. De fet, el que ens deia la psicoanalista era que el que li convenia a la Tini, de dret i de totes, és consultar en psicoanalistes. Deia, la Tini ens parla d'una repetició que es manifesta en les seves relacions sentimentals, una repetició, diguem-ne, d'anar cap a relacions justament molt problemàtiques, molt conflictives, que no li fan cap bé, en definitiva, no? Tenen una característica comuna, totes elles, i l'afecten, la toquen profundament a un nivell afectiu. Podríem dir que la Tini ens està parlant d'un símptoma i no pas d'un símptoma lleu. I si sumem l'afirmació de l'amiga del presumpte cartellet del maltractem, li hauria de dir, o li haig de dir a la Tini, que ara que es qüestiona el per què es busca aquest tipus de parelles que la fan patir força, és un bon moment per dedicar-se un espai a la seva vida on poder, a través de la paraula, indagar en aquesta tendència, com ella mateixa l'anomena, en què com a mínim hi circula patiment i molt de malestar, per no dir paraules més contundents, i que per tant acudi a la consulta d'un psicoanalista, que és on trobarà aquest espai, no? A mi se m'acudia que jo sóc un gran partidari de la voluntat humana. Em sembla que la voluntat humana difícilment es pot doblegar, no? Quan una persona, diguem-ne, que està sana, i per tant sempre podem recórrer a la voluntat per mirar de canviar tot allò que no ens plau del tot o que no ens acaba de fer el pes, no? I deia, bé, doncs canvia de llocs, canvia d'ambients, si hi ha un grup de gent que no et fa cap bé, doncs distancia-te'n. Em deia la psicoanalista, què és el que et fa suposar que ella no ha intentat canviar, que no ho ha fet això prèviament, no? Però que hi ha alguna cosa, no sap ben bé què, quina mena de bloqueig, quina mena de nosa que fa que sempre vagi a raure en una d'aquestes relacions conflictives. I ja per acabar, jo li diria, i això sí que no m'ho va contradir la psicoanalista, que no caigui en l'autoplany, perquè és molt fàcil, no? És a dir, allò de dir, per què sempre em passa això a mi, no? Que cregui, la tingui una mica més en la seva voluntat, que recorri, com ens justificava, o com ens aconsellava, més ben dit, la psicoanalista, a un psicoanalista, una consulta d'un especialista, però que no deixi de creure en la seva voluntat, no? És a dir, mai rebejar-se, mai com en diuen això, llepar-se les ferides, sinó mirar endavant i creure una mica més en les pròpies possibilitats.
Mm.
I aquest cas de la Mònica o de la Tini a mi em feia pensar en un gran relat de John Cheever, alguna vegada ja n'hem parlat en aquest programa. És un relat que es diu, en la traducció castellana, Canción de Amor No Correspondido, que parla justament també d'una dona que sembla que de manera natural sempre s'acaba acostant, sempre acaba trebant relació amb homes molt conflictius, no? De vegades és un home, un assassí, una mena de sicari durant la Segona Guerra Mundial, un altre és un estafador, el de més enllà un drogadicte compulsiu que...
Però, Jordi, amb un afegit, que és que s'estan a punt de morir.
Sí, sí, és que la gràcia, que no té res a veure això ja amb el cas de la Tini, és que aquesta dona és com una mena d'heral o d'anunci de la mort. I, per tant, en aquest cas, aquesta dona és com si fos, bé, la crida que fa que aquell home ja estigui pràcticament expirant, no? Aquest és l'element una mica al·legòric del conte, no? Però si en despullem aquest últim element, naturalment és molt important, però si el despullem, bé, per què aquella dona, per què aquella protagonista sempre ha tingut tanta mala sort, no? És el que calia preguntar. I diu, jo crec que això s'hauria de llegir amb música de fons de Billie Holiday... El conde tenía un programa radiofónico llamado La canción de los fiordos, o algo parecido, en el que cantaba canciones folclóricas suecas. Todo el mundo sospechaba que era un impostor, pero a Joan eso no le preocupaba. Quedó embarazada y tuvo un aborto. El conde la dejó y se mudó a una pensión de mala muerte cerca de Times Square. Un altre amant triat a l'atzar es diu Hugh. Hugh era un hombre corpulento, de rostro encarnado y ojos de color azul celeste. Sus modales eran obsequiosos y se le notaba en la mirada que bebía mucho. I així com diria la mateixa Tini, fins a l'infinit, no? Però amb l'afegitó que aquesta dona és una mena de representació de la mort, gairebé de venedora d'enciclopèdies, que et truca a la teva porta per encolomar-te una enciclopèdia, en aquest cas la gran enciclopèdia de la mort, que aquell qui toca doncs és cridat a l'altre món, no? Recordo una mica un conte persa que es diu La mort espera a Isfahan, en què també hi ha un personatge que intenta escapar-se de la mort, però esclar, la mort és molt sàvia, és molt llesta, més que el dimoni, i sempre l'acaba trobant.
Jordi, cuida't, que tinguis bona nit.
Que em cuidi el bronzo, vols dir?
No, és veritat que no cal que et digui que et cuidis, perquè ja et cuiden molt bé. Eh?
Em cuiden molt bé, sí.
Bona matinada. Fins demà. Els oients també, moltíssimes gràcies. Bona matinada. Demà parlarem de constel·lacions familiars.